Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Pili García. El govern català ha anunciat una inversió de 2.300 milions d'euros fins al 2040 en infraestructures hídriques per reduir la dependència de l'aigua de pluja a Catalunya. D'aquí al 2027 s'ha dissenyat un conjunt de mesures per garantir el 70% del consum total d'aigua amb recursos propis, tal com explica la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
Si en aquest moment tenim un 33% d'autonomia, és a dir, més enllà de l'aigua que plou tenim un 33% de generació de recurs assegurat, amb aquestes infraestructures que els detallaré passem del 33 al 70% amb un horitzó, com els dic, fins a l'any 2027.
Entre les mesures destacades es preveu la construcció d'una nova desaladora a la Costa Brava Nord, amb un cost de 200 milions d'euros que financiaria el govern espanyol. També es treballarà en el desviament de les aigües residuals del Besòs cap al Llobregat per aprofitar-les. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha confirmat que no es contemplen sancions als municipis que excedeixin els límits de consum d'aigua. Santa Coloma de Gramenet té nova alcaldessa. És Mireia González, que ha assumit l'alcaldia substituint Núria Parlon, que ara és consellera d'Interior del govern d'Illa. En el seu discurs, González ha promès seguir el llegat de Parlon, obrint una nova etapa de futur i progrés per la ciutat. L'alcaldessa sortint per la seva banda s'ha acomiadat fent un prec al consistori perquè tant govern com oposició mantinguin la lluita compartida contra els estigmes i estereotips injustos cap a la ciutat. I les autoritats del Nepal reprenen avui amb reforços la recerca d'una excursionista de Sant Feliu Sasserra, de 31 anys, desapareguda mentre feia una ruta amb la seva parella, un veí de Berga de 36 anys. Ahir es van trobar el cos sense vida de l'home. Les motxilles i els passaports de la parella van ser trobats al costat d'un riu i se sospita que podrien haver relliscat i ser arrossegats pel riu mentre seguien la ruta o intentaven fer fotografies del paisatge. I l'Hospital Universitari de Bellvitge ha incorporat una eina d'intel·ligència artificial pionera a l'estat anomenada IcoBrain per millorar el diagnòstic i personalitzar el tractament de l'esclerosi múltiple. Aquesta tecnologia permet quantificar estructures cerebrals i detectar noves lesions amb una precisió fins ara sense precedents, accelerant la detecció de pacients amb mal pronòstic o resposta subatòmica al tractament. Bellvitge és el primer hospital de l'estat a utilitzar IcoBrain en la seva pràctica habitual. I pel que fa al temps, aquest dimecres serà majoritàriament assolellat amb núvols baixos o boirines al litoral i al nord durant el matí. Al Ponent i al Pirineu el sol dominarà des de primera hora i les temperatures pujaran després d'una matinada fresca. A la tarda s'esperen nuvolades i ruixats al Pirineu, especialment a l'Alt Pirineu i a les comarques gironines. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
Molt bon dia, què tal? Com esteu? Benvinguts a l'Obert per Vacances d'avui dimecres, 28 d'agost del 2024, dia en el que hem conegut que la ministra escocesa Cristina McKelvey ha demanat el tancament de la web de l'anomenada Federació Balear de Balconing, que fa un rànquing per països amb els turistes morts o ferits per balconing a les Illes Balears. La queixa de la ministra s'ha produït arran d'una piulada a X, on la federació celebrava la remuntada del Regne Unit a la classificació per la mort d'una noia escocesa de 19 anys en caure del sisè pis d'un hotel a Eivissa. McKelvey ha condemnat la crueltat de la web i ha reclamat a les plataformes que prenguin mesures per retirar un contingut tan deplorable i vil com aquest de les xarxes socials, segons recullen diferents mitjans. La Federació Balear de Balconing ha reaccionat a les protestes de la ministra escocesa i ha criticat que vegin la classificació com un problema i no aquest model massiu de turisme de borratxera que tenen i les seves conseqüències. Segons The Guardian, l'oficina de la ministra va matisar posteriorment que els comentaris no els va fer com a membre del govern escocès, sinó com a diputada del mateix districte electoral d'on era la noia morta a Eivissa. Aquesta web, que es defineix com a darwinísticament turismofòbics, recull una classificació per països amb els turistes morts i els ferits han saltat d'un balcó a un altre o d'un balcó a la piscina en un hotel o bloc d'apartaments.
Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido.
La sequera continua fent estralls en les collites del raïm i l'avellana a les comarques de Tarragona, que per tercer any consecutiu s'estan veient molt minvades per la falta d'aigua. La barema al Priorat serà la pitjor en anys per la falta de pluges, amb la meitat de quilos de raïm. Alguns cellers i fins i tot han decidit regar amb aigua de l'Ebre arribada en cisternes per evitar que es morin les vinyes. Els cellers de la DOC Priorat ara tot just comencen a baremar, però calculen que colliran uns 3 milions de quilos. Això suposa la meitat que un any normal, en què la collita ronda els 6 milions i mig de quilos de raïm. Les finques que disposen de pous propis han pogut salvar la situació i alguns dels grans cellers han optat per portar aigua amb camions per regar i mantenir les plantes vives. La DOC calcula collir, com dèiem, la meitat de quilos a l'habitual, una xifra que és una mitjana, que ja que l'afectació varia segons la zona i també l'accés que tenen de l'aigua. El seu president, Salus Álvarez, creu que la solució al Priorat passaria per implementar un nou rec. I en el programa d'avui, a l'Obert per Vacances, anirem a conèixer de primera mà la campanya de la Poma de Girona i com és l'estiu, perquè ja ho sabeu, fins que no s'acaba la darrera festa major, no s'acaba l'estiu i anirem a gaudir de la festa major de Rosselló. També entrarem en el territori lectura i estarem ben atents a com segueix la Mar Negra i també farem parada al Festival de Teatre Amateur de Girona, resoldrem el concurs dels Premis Binari i el Termcat i omplirem l'agenda amb els millors plans. A més, avui també seguirem cercant la millor cançó de l'estiu. Abans, però, fem un cop d'ull al cel. Sergi Càrceles, bon dia.
Molt bon dia. Continuem aquesta setmana amb molt de sol a primeres hores del matí i alguns canvis que ja tindrem a partir de la tarda. Avui esperem altre cop alguns ruixats i algunes tempestes al Pirineu i Prepirineu, encara que seran ruixats molt dispersos i puntuals, sobretot a les comarques de l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Ripollès o el Berguedà. Podent-se desplaçar una mica cap al sud, però poqueta cosa. També temperatures màximes que superaran els 30 graus a la costa, molta xafogor i a l'interior fins als 34-35 graus. La mar amb calma i amb poc vent.
Doncs 9 i 6 del matí, gràcies a Sergi Càrceles. Seguim en directe a l'Obert per Vacances.
Obert per Vacances amb Manel Ferrer.
I som-hi, ara que ja coneixem quin temps ens acompanyarà aquest dimecres. És moment de descobrir a quin indret s'aturarà avui la unitat mòbil del programa. Aquesta setmana encara tenim Obert per Vacances i sortirem a passejar. De fet, qui sortirà al carrer a fer el xafarder és el nostre company d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili. Bon dia, Eduard, on pares avui?
Bon dia, Manel. Faig el xafarder jo per totes aquelles persones que, com tu, esteu tancades a l'estudi o a l'oficina durant tot el matí sense poder sortir, que consti.
Molt bé, t'ho agraïm moltíssim.
Mira, avui em desplaçaré a un lloc on en aquesta època de l'any hi ha molta activitat. Recordes que ara tot just fa una setmana vaig pujar en un tractor? Doncs l'indret on avui faré parada hi està molt, molt, molt relacionat.
Mm. A veure, recordo a la perfecció aquell moment i, a més, va ser el dia que començava justament per la mare del vi de la barema, que començava la barema al teu poble i tu vas anar a parlar amb els pagesos. Ho tinc superpresent, això.
Exacte. Mm. Doncs d'aquí una horeta, quan tornem a parlar, seré en un lloc que també és freqüentat per pagesos aquests dies. Per cert, que fora d'aquesta temporada, aquest és un espai fresc i en calma, No pensis. Ah, i mira, et donaré una última pista per si vas una mica perdut o hi ha algun oient mig despistat. L'escriptor Noah Gordon en té un.
Doncs escolta, amb aquestes pistes podem juntar totes les peces del puzzle i d'aquí una estona tornem a parlar amb tu i sortim de dubtes, et sembla?
Fantàstic.
Gràcies, Edu. Fins ara.
Fins ara.
Participa en els concursos de l'Obert per Vacances. Guarda el número de WhatsApp 661-620-482 i envia'ns les teves notes de veu.
I ara passen 8 minuts a les 9 del matí, el raïm i la poma poden dir que són els dos fruits insígnia de l'Empordà. Tot just fa una setmana vam anar a trepitjar els primers raïms de la barema i avui ens proposem anar a collir pomes. Els productors de poma de Girona ens proposen més de 6 varietats per triar i remenar entre les més de 96.000 tones de poma que es preveuen collir aquest any. És moment de trepitjar territori i conèixer de primera mà com va aquesta arrencada de campanya. Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala, ja has caigut a la temptació de menjar-te una poma. És l'hora, eh? Bon dia.
Bon dia, Manel. Podem dir que en aquest cas sóc fàcil de temptar, en el cas de les pomes. I no al matí ni al migdia, però sí que a la nit. Jo normalment menjo la poma cada nit per sopar.
Molt bé.
I aquests dies, si agafo, per exemple, la bicicleta i vaig fins a l'Armentera, Sant Pere, Albons, Bellcaire, que són els pobles d'aquí al costat, i es veu molt bon moviment entre pomeres. Així que avui jo crec que creiem tots que és bon moment per parlar amb el que és el president de la Indicació Geogràfica Protegida Poma de Girona, en Jaume Armengol. Bon dia, Jaume, benvingut.
Hola, bon dia a tothom.
Jaume, escolta'm, és sensació meva o de poma o la collita de la poma cada cop s'avança més en el temps, en el calendari?
No, jo crec que com cada any es porta sempre per aquestes èpoques a començar la campanya de la recollida de la fruita d'estiu, començaments de la primera setmana del mes d'agost, una cosa així, i es va allargant fins a finals d'octubre, novembre.
Jaume, et volíem preguntar justament com s'espera que sigui aquesta temporada. Anem a complir aquest rècord de poma recollida o s'espera que sigui una collita que s'assembli a la d'altres anys?
Bé, com hem dit, aquest any es preu una collita de fruita de 96.000 tones aquest 2024. I el que passa que aquest any ve marcat per els 3 anys que portàvem de dèficit hídric, de sequera, molt important. El primer trimestre d'aquest any està molt espantat, no sabíem com ens en sortiríem. I gràcies al canvi que va haver-hi a la primavera, d'aquelles pluges generals que va haver-hi, que va regar a tot el país, doncs ens ha donat un respir, no?, per aquesta campanya. I hem tingut una floració bastant excel·lent, bastant llarga, humida, i això ha fet que doncs, els arbres quallessin tots els fruits i tota la floració anés perfecta i hi hagués una bona campanya de poma.
Jaume, fes-nos 5 cèntims precisament d'aquestes varietats que havíem anunciat a la introducció, que són unes 6 o més de 6 aproximadament. Quines, i quines novetats heu posat al camp aquests darrers anys?
Sí, la IGP Poma de Girona compta d'una 80ena de productors, de socis productors, altament qualificats, vale? Que es dediquen professionalment al món de la fruita, i certificades amb el segell de la IGP, tenim 4 varietats, que seria la Gala, que es cull ara el mes d'agost, és una bicolor, després seguit ve la Golden, que és la més coneguda, que és aquella més verdosa, més tonalitats verdes grogues, que es cull el mes de setembre, i també se solapa amb la Red Delicious, que és la vermella, la típica vermella que surten els contes. I per acabar el mes d'octubre tenim la Granny Smith, que és aquella verda àcida, vale? Que a part d'acompanyar amb amanides i per cuinar-la, doncs hi ha gent que també li agrada pel tema de frescor que dona aquesta varietat. Tot s'ha de dir també que els mateixos productors, vale? Produïm d'altres varietats que encara no tenen la certificació de la IGP, però que els treballem igualment com si fossin certificades.
De fet,
podrien ser la Tessa, la Pink Lady, la Fuji, altres varietats que tenim.
Clar, de fet, ara ens parlava, Jaume, de tota aquesta varietat, les que, noves que van sortir, o més novedoses que van sortint, això també lliga amb que les àrees de cultiu cultivades de poma també vagin també augmentant i vagin creixent de tamany?
Sí, ja et dic, el sector de la IGP Poma de Girona és un sector viu, és un sector actiu, vale? Estem sempre innovant i ara el que estaves parlant tu d'aquestes noves varietats que han anat sortint, doncs els productors de l'IGP estan dintre un programa, vale, juntament amb d'altres productors a Catalunya, de la innovació de noves varietats que s'adaptin climatològicament a les condicions d'ara. Vale, i ara ha sortit el primer fruit, vale, que és una poma que es diu Tuti, que ve al mes a finals de setembre, primers d'octubre, vale, que són una varietat de poma que s'ha produït juntament amb el nostre soci tecnològic aquí a IRTA, aquí a Catalunya, i que s'adapten a les condicions climàtiques que tenim actualment. I això és una cosa que fa que els productors s'hi aboquin i vagin augmentant la superfície, que en els últims 5 anys hi ha hagut un augment d'un 10% més o menys de superfície plantada en pomeres.
Precisament, Jaume, has parlat de sequera, has parlat d'aquests 3 anys horribilis, que en podríem dir, que
sí,
hem viscut amb les restriccions. A part d'aquestes noves varietats, o la investigació científica per aconseguir aquestes varietats més resistents, com us heu adaptat des del camp en aquests anys tan crus?
Sí, ja et dic, hem fet un esforç molt gros als productors perquè estàvem en situació d'excepcionalitat o d'emergència a les zones productives de l'IGP. Això implicava que hi havia una reducció del 80%, o sigui, una diferència abismal amb d'altres sectors. Vull dir que reduir un 80% el consum de l'aigua era un repte molt important. Tot i així, han fet un sobreesforç i bàsicament han ficat instal·lacions per degoteig a les finques. Vale? En els últims anys han anat instal·lant sistemes de regadiu de gota a gota i actualment podem dir que el 96% de totes les parcel·les de la IGP estan amb reg per degoteig. Vale? També s'ha implementat el sistema de programació que ja fa 6 o 7 anys que està implementant, que és basat en sensors, que es diu el programa GiroRec. Que gràcies a això doncs, hem reduït molt, com a mínim més d'un 30%, el consum d'aigua a dintre de les nostres finques.
Déu-n'hi-do. De fet, dèiem que fa poc més d'un any vau estrenar aquesta etiqueta de la IGP. Des de quan ja esteu treballant? I no sé si ha canviat alguna cosa aquest distintiu des de que l'esteu fent servir.
No, bueno, això ja fa molt de temps, molt d'anys que hi estem treballant, que la certificació aquesta em penso que està del 2003, em penso que vam entrar dintre la IGP Poma de Girona, i sempre hem estat, ja com he dit, no, conjuntament amb l'associació tecnològica l'IRTA, vale? Sempre hem estat innovant i buscant noves varietats i buscant nous sistemes per ser molt més eficients i respectuosos dintre el territori. Vull dir, amb el sistema aquest que estem treballant amb els sensors del GiroRec, es tracta d'unes sondes que es posen al sistema radicular de les pomeres i amb una previsió meteorològica doncs ens dona un algoritme dels metres cúbics que necessita cada finca. Per tant, això fa que tots els recursos hídrics que tenim en el territori doncs els gestionem de manera més adequada i més sostenible. També el sistema de plagues, el control de... Vull dir, gràcies als serveis tècnics que tenen les tres centrals productores, tenim un controls exhaustius dintre les finques.
I Jaume, com hem de situar aquesta IGP de Poma de Girona dins del panorama català? Anem parlant, per exemple, anem guanyant punt respecte a Terres de Ponent, que diríem que és el gran productor de poma, no?, de nivell de Catalunya.
Sí, no, la veritat és que els compradors de fruita realment ens valoren molt bé. A part de la qualitat alta que tenim de la fruita, el servei que dona les tres centrals comercialitzadores, que estem parlant de Fruticola Empordà a la zona de Sant Pere Pescador, Giropoma a la zona d'Ullà, de Torroella-Montgrí, i Girona Fruits a la zona de Bordils. Totes tres centrals treballen independentment, però el mateix sistema de confecció tenim. I és a part de la qualitat de la fruita, doncs el servei que dona a aquestes tres empreses.
Doncs amb tot plegat, amb aquesta informació, i al principi ens explicava el Sergi que ell prefereix menjar les pomes al vespre, i et volia preguntar, Jaume, parlàvem de totes aquestes variants que hi ha de pomes a les que s'estan treballant de noves, no sé si un cop arriben a les cases la gent també menja pomes, o és un deure pendent que tenim encara, el consum de la poma?
Sí, jo crec que és un deure que tenim pendent, que és fer més pedagogia, és explicar més a la gent d'on prové la fruita, d'on prové la poma, on la produïm. Al final ens hem de donar a conèixer, no? Vull dir que la zona d'aquí Girona doncs és una zona altament productiva, amb una qualitat excel·lent, que la majoritàriament el 90% de la fruita la venem a territori. Per tant, jo crec que el client, si demana la procedència de la poma, doncs seria bo que sapigués on te prové i on te deixa de venir, no?
Doncs això és importantíssim, que la gent també conegui aquest producte i que el valori, lògicament, aquest quilòmetre zero. Jaume, gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances. Abans d'acomiadar-te, deixa'm que et demanem que siguis la nostra veu innocent d'avui i que ens diguis un número de l'1 al 21, que serà el guanyador del nostre concurs dels Premis Binari d'avui. Un número que tu vulguis de l'1 al 21.
El 16.
El 16, molt bé. Doncs amb aquest número ens quedarem. Jaume, gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
I gràcies, Sergi Corral, i a seguir menjant pomes, que hi ha moltes aquesta temporada.
Això mateix, a menjar poma.
Que vagi molt bé, fins ara. I un altre punt importantíssim de producció de poma és a Terres de Lleida. Allà la collita no ha començat com s'esperaven a causa de dues pedregades molt seguides que hem seguit, de fet, aquí a l'Obert per Vacances i que han deixat diversos camps amb danys. Ara resten a l'espera de saber quants diners rebran de l'assegurança. Des de Mollerussa ens dona més detalls la companya de Ràdio Ponent, la Karen Alonso.
La collita de la poma de Ponent fa aproximadament un mes que ha començat amb un calibre més petit del normal a causa de les gelades de l'abril. Però aquest fet meteorològic no és l'únic que ha afectat els camps. El canvi climàtic ha avançat l'inici de campanya i les pedregades de les últimes setmanes han causat danys en la producció. La pedregada va afectar més de 750 hectàrees de les comarques del Segrià, les Garrigues i el Pla d'Urgell. Pocs dies després de la tempesta, 8 perits d'Agroseguro van apropar-se als camps per fer un balanç dels danys. Els pagesos prèviament van fer el comunicat a la seva assegurança i fins que no van anar a peritar no van poder tocar res dels camps. En parla el president de la cooperativa Fruitona, Albert Camí.
Depèn, venen pues, els 2-3 dies i ara han de deixar pues, les finques estes sense collir perquè vinguin a peritar i després ja saber la valoració i saber si val la pena aprofitar alguna cosa, si no, depèn del que et marca el pèrit.
Per la seva part, organitzacions agràries estan convençuts que fa falta una reforma en el sistema de les assegurances per l'elevat cost que representa per a les explotacions i perquè consideren que en cas de sinistre les indemnitzacions són insuficients. D'altra banda, per prevenir danys per pedregades, des de Unió de Pagesos aposten per utilitzar l'ajut de la PAC per instal·lar xarxes antipedra als camps.
9:20, gràcies, Karen Alfonso.
Quina és per tu la cançó de l'estiu? Envia'ns una nota de veu al 661-620-482 dient el teu nom, des d'on truques i quina és per tu la millor cançó i el per què. I podràs guanyar 60 euros a la guardiola de la teva targeta Bon Preu.
I avui, amb l'ajuda del Termcat, descobrim la nostra paraula habitable del dia. En aquesta ocasió ens endinsem en la definició de fum de segona mà.
Fum de segona mà. Fum inhalat per una persona fumadora passiva, que inclou el fum exhalat per una persona fumadora i el fum procedent de la combustió pròpia del tabac.
El fum que aspires sense voler quan algú encén una cigarreta a prop teu s'anomena fum de segona mà, precisament perquè, com recull el diccionari normatiu, no prové de la font immediata i ha estat usat. També se'n pot dir fum ambiental de tabac o fum de tabac de segona mà. Els especialistes assenyalen que aquest fum conté pràcticament les mateixes substàncies nocives que aspira el fumador i per això és important respectar les prohibicions de fumar en entorns en què altres persones es poden convertir en fumadors de segona mà.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa A Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
Són les 9:22. Avui ens posem davant els fogons, tot i que sigui aviat per parlar d'una festa d'estiu amb una diada gastronòmica anomenada la Diada de les Cassoles, que ens porta al municipi de Rosselló.
Qué gustito, qué placer andar en la cocina. Qué gozada al pensar...
Jo m'estic imaginant ja l'Arguiñano entrant ballant a la cuina. No tenim l'Arguiñano avui, no us volem fer clickbait, però sí que podem saludar a la nostra companya de Ràdio Rosselló, la nostra companya Laura Alcalde. Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ets fan de la cuina? Totalment. Ets fan de la cuina, tu? Sí.
Soc més fan de diguéssim, de menjar, de la gastronomia, que
vale.
No pas de cuinar, perquè no soc jo molt...
I de l'Arguiñano?
Molt bona a la cuina, de dir.
I de veure l'Arguiñano a la tele o no?
Absolutament.
Molt bé, molt bé.
Patrimoni de la humanitat.
Molt bé, estic en el teu, estic super en el teu equip, Laura.
Mira, de fet, jo crec que t'he de presentar... Avui parlem de cuina, és veritat que és molt aviat, però, escolta, ens hem de posar a lloc,
totalment,
perquè ja saps que és festa major a Rosselló, que és la festa que acaba la festa de l'estiu,
sí.
I tenim la gran festa de les cassoles.
Oh.
Clar, tu ara aquí pots pensar que aquesta és una festa potser per gent una mica més gran.
Clar, no? Segurament.
Però no. No és així, perquè és una festa que inclou a tot el públic, a moltíssimes persones i també al jovent. De fet, avui ens acompanya aquí als estudis a la Laia Domínguez, que és una de les penyistes de la penya La Sorroneta. Hola, què tal,
bon
Laia?
Dia.
Bon dia. La Sorroneta, perquè us he d'explicar també que al jovent de Rosselló se'ls anomena sorros, oi, Laia?
Sí.
És així, i d'aquí deriven molts noms.
Correcte, sí. La majoria dels noms sempre fem el joc amb aquesta paraula.
A punt per cuinar, diguéssim? Esteu a punt, la vostra colla, la vostra penya?
Sí, la meva colla sí, jo sóc més aviat com tu. M'agrada més menjar que no pas cuinar, però sí, sí, els meus companys a tope.
Molt bé. Laura, i volia preguntar justament com podem explicar a la gent que ens està escoltant des de casa, que és veritat que són les 9 i 24, no arriben encara a 9:45 del matí, però és veritat que un bon plat, si el volem treballar bé, s'ha de començar d'hora, no podem començar un quart d'hora abans de l'hora de dinar. Per tant, per començar pel principi, com podem explicar què és una cassola de tros als nostres oients?
Mira, li hem volgut demanar la recepta, precisament, perquè hi ha moltíssimes receptes de cassola. Hi ha cassoles d'hivern, cassoles d'estiu, però hem volgut demanar la recepta d'un dels restaurants del municipi. De fet, la Sandra, del restaurant El Moderno al Teuler, ens l'ha explicada fil per randa. Escolteu.
Estimades i estimats oients de l'Obert per Vacances, aquí us van quatre pinzellades de com faríem al Moderno al Teuler la nostra cassola de tros. Comencem. Tallarem la carn a trossets petitets de mossegada. Cansalada, costella, cap de llom, llonganissa, conill, xurrasco, el que tinguem. I ho anem rostint. Salpebrem el que convingui. Paral·lelament anem bullint els caragols, escaldem els espinacs, pelem la patata i la fregim, perquè com ho posarem a bullir, així se'ns desfarà menys. Després, continuem amb el sofregit. Un bon sofregit amb ceba, all, tomata ratllada, dauets de pastanaga... I quan quasi ho tinguem, hi afegirem uns dauets de xoris i de pernil, que també queden molt bons. Quan estigui tot acabat, anirem començant a posar totes les coses que hem anat preparant. I afegirem doncs, la carn, els caragols, els espinacs, la patata i ho cobrirem tot d'aigua. Nosaltres hi solem ficar un parell o tres de bitxos que ens agradi que piqui. Llavors també hi posem la botifarra negra o la d'ou, que la posem a última hora perquè si no se'ns desfà. Ho tapem i a bullir, com a mínim una horeta o així. Si volem que la cassola quedi més bona i quedi més lligada, el millor que es pot fer és, quan l'han parat, la deixem reposar. I aquesta és una de les receptes que fem doncs, de cassola de tros. Com que ho accepte tot, la cassola, queden genials.
Doncs escolta'm, jo tinc gana, ja ho haig de dir. Em començava a dir, ai, no sé si... No, jo a mi ja se m'ha obert la gana, Déu-n'hi-do, quin munt de fato. Es diu així, oi, Laura?
Així mateix, quin munt de fato, eh? Sí. Perquè que quedi bé, la cassola és important, i és important, Laia, fer la compra i fer-la bé, no? Perquè no pots arribar allà, ara ho dèiem, no? I que et falti algun ingredient, no?
Mm. Clar, això també és una tasca complicada, que és el fer la llista de la compra, anar a comprar... I posar-nos una mica tots d'acord i sobretot també les mesures, diguéssim. O sigui, quan comprem d'arròs, per exemple, quan comprem de carn... I això és una cosa que a nosaltres, per exemple, ens costa una mica calcular. Sí. Sempre...
Us ajudeu d'algú? De casa, de la família, de les padrines, no sé.
Sí, exacte. Sí, sí. Hi ha una padrina en concret que és la que més ens va ajudar al principi i ara ja reutilitzem la llista d'any rere any. Perquè més o menys sempre som els mateixos.
I com us organitzeu una mica? Hi ha gent que fa la compra, hi ha gent que busca el material per muntar la colla, la penya... Com va això?
Clar, nosaltres no som gaires a la nostra penya, som uns 16. I llavors, com que som la majoria molt amics, sempre estem junts. I llavors sempre ho acabem parlant en persona i així, i ho fem normalment tots junts. No fem... Ja sé que hi ha penyes que fan, per exemple, comissions de la compra, comissions del material... Nosaltres, com que som poquets, i la veritat és que tenim la sort que tots som molt participatius i participatives, llavors ho fem tot sempre junts, ho fem tot conjuntament.
Està bé.
Sí, per exemple, aquesta tarda hem quedat per anar a comprar el menjar. L'altre dia al bar vam fer la llista.
Dimecres, això és dissabte al matí,
Sí.
Molt bé, molt bé.
Molta previsió, m'agrada.
Sí, sí. Bueno, perquè avui és el dia sense IVA.
Val.
Som també estalviadores.
Val, d'acord. Ara, o sigui, pensant en tot, absolutament,
sí,
Laia.
Sí,
escolta'm.
Sí.
Molt bé.
Clar.
Estem parlant d'una festa que ara la vostra colla em dius que sou 16, però hem d'explicar que la Laia també ha portat tot el tema d'organització, perquè la Laia és la responsable de la biblioteca d'aquí de Rosselló, i hem de parlar d'una festa que inclourà unes 40 penyes...
Sí, correcte.
...i 1.200 persones.
Sí, 1.200 persones més la gent que ve sense penya, diguéssim, que també són uns quants, però no estan comptats d'aquí, més o menys.
Escolta'm, doncs és que realment és una festa molt ben organitzada, és la festa d'estiu, però realment... Aquest és el dia important, no? Aquesta és la jornada important com de màxima convivència, diríem, no? D'alguna manera.
Sí, jo crec que sí. I perquè, clar, a part englobe totes les edats, totes les activitats que es fan al llarg del dia són tant per nens petits com per gent gran, passant pel jovent, per les famílies... I llavors jo crec que és el dia que més agafa amb ganes tothom, diguéssim.
És una tasca, la veritat, important, i és una tasca difícil, perquè és veritat que cuinar per molta gent, jo no sé tu, Manel, però jo crec que cuinar per molta gent ha de ser molt complicat, no?
Totalment, i encertar al final, ho ens ho deia la nostra convidada, la Laia, ens deia que han d'encertar molt amb les mides, amb les mesures que rebien ajuda al principi i ara ja s'han anat a poc a poc aprenent una miqueta més. I jo volia saber també, Laia, una mica si hi ha certa rivalitat o competència i si també aprofiteu aquesta diada per aprofitar també per provar la resta de cassoles. Com és una mica aquest ambient que respira?
Bueno, jo crec que l'ambient és bo, sempre hi ha una mica de broma, perquè al final, ni que no siguem de la mateixa colla, com tots Clar. Els joves del poble, tenim relació tant del grup de joves com al final, no? És un poble que és petit, i ens coneixem tots entre tots i tenim molt bona relació la majoria. Mm-hmm. Llavors sempre hi ha la broma i sí que és com una mica sarcàstic el dia, pues la meva està millor que la teva, però sí que anem a vegades a fer ronda, a provar-les una mica totes, i sempre hi ha broma, però bé, des del bon rotllo.
Des del bon rotllo, eh? I quantes penyes sou? Hem dit 40, eh? S'ha confirmat això, eh?
Sí, sí, unes 43, vaig comptar ahir, més o menys.
43.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Escolta'm, hi ha algun nom d'aquestos que cridi l'atenció? Vosaltres sou la sorroneta, però no sé si n'hi ha d'altres. Pots imaginar, Manel, que aquí la creativitat...
Home, la creativitat no té límits, eh, veig?
Vole, sí. Vole. Laia, què me'n dius?
Per exemple, seguint amb el nom de zorros, zorrotonderos.
Zorrotonderos, de rotondes, que en tenim
sí.
moltes.
No? Exacte, sí. Parranderos, vale. De Rosselló. Mm. A veure qui més, que diré algú més d'així. Els collanuts, amb separació.
Ep, humor fi, aquí,
sí.
eh?
Sí.
Qui més hi ha? De Domínguez, també.
Ah,
com de domingueros.
Domingueros, escolta'm, està molt bé. Ja et dic que la creativitat no s'atura. Llavors, ens hem d'imaginar, Manel, que aquest poble té 2.000 i escaig habitants, no? Que 1.200 i pico dissabte seran en aquesta jornada de les cassoles. I allò, Laia, com es pot definir l'ambient que es viu en el moment de la fotografia, per exemple? Que esteu tots allà, no? Que us junteu tots per fer una gran fotografia i a partir d'aquí el dinar i tot el que ve. Com ho definiries tu, que ets de Rosselló 100%?
Clar, jo és que ho vic molt, però perquè... Per mi, al final, sempre estar com al poble és una cosa que porto com a molt orgull i per mi és un moment molt bonic, perquè al final es reuneix tot el poble i allí no hi ha cap mal ambient i està tothom molt content i al final és una cosa que també fa il·lusió veure com gent de totes les edats gaudeix d'una mateixa cosa i que totes les rivalitats i tots els conflictes que hi ha durant l'any o quan siguin, és com que aquell dia s'aparten. Aquell dia tothom se porta bé i tothom està pletòric.
Mm-hmm. Perquè, Laia i Laura, segons tinc entès, aquestes cassoles són l'acte més destacat de la Festa Major d'estiu a Rosselló, però és que, a més, acabareu l'estiu per tot lo gran, per la Porta Gran, però d'aquí res, pel Pilar, teniu la Festa Major Gran, és a dir, que les festes les teniu enganxadetes i l'ambient de festes deu viure pels carrers, no?
Absolutament, sí. Ens deia aquí el regidor de festes, el Jaume Borrero, que no es despengen les banderes directament,
clar.
Perquè entre la Festa Major de Sant Antolí, la Diada Nacional de Catalunya i la Festa Major del Pilar, doncs pràcticament ve tot junt. Això està bé per vosaltres, pel jovent, Laia? Us sembla bé que hi hagi aquestes festes tan juntetes?
Sí, sí jo sí, no ho veig molt junt tampoc, perquè com que ja deixem l'estiu endarrere i ja hem començat una altra vegada les classes i a setembre sembla que hi ha com més separació de la que hi ha realment. Almenys jo ho ubico així.
D'aquesta manera, eh? Clar, en aquesta festa de l'estiu no hi falta un altre clàssic, Laia, que és la festa Holi, no ens ho podem deixar, perquè això es converteix en tothom brut de dalt a baix, però passant-s'ho molt i molt bé, i banyant-se fins i tot al canal, hem de dir-ho, eh?
Carai.
Aquesta és una imatge que també podem veure per Sant Antolí. Sí. És veritat que al canal hi baixa poqueta aigua, hem de dir, i que és tot controlat, però que doncs fins i tot la gent es banya i fa aquesta remullada, a més amb canó d'espuma enguany.
Déu-n'hi-do.
Exacte, aquest any hi ha aquesta novetat, a veure com funcionarà, però bueno, bé, segur.
Arribeu a la nit bé o cansats? Perquè clar, la jornada és llarguíssima.
Sí, s'arriba cansat, però et tornes a animar aviat, jo crec. Sempre al sopar ja... Sí, va bé, perquè després del holi, clar, la majoria de la gent va a casa, llavors et dutxes, te canvies, i llavors... És com un moment que ja revius i ja tornes a estar bé. El cansament se passa.
Pensa que la cassola ja l'han oblidat en aquesta hora,
clar,
Manel.
Sí, clar, aquesta hora ja ha passat i segueixen encara amb molta marxa. De fet, aquesta festa d'estiu no hi falta tampoc el pubillatge i l'homenatge als 50 anys de casats de parelles de Rosselló, que això és una de les novetats, 50 anys de casats, mare de Déu.
Sí, és una novetat que s'inclou i que es farà precisament aquesta celebració i aquesta commemoració dins dels actes de dilluns, dins el dinar de l'Associació de Jubilats, perquè l'Associació de Jubilats de Rosselló porta per nom Sant Antolí, que és el patró, en aquest cas, d'aquesta festa d'estiu. I, per tant, serà allà, en aquell context, on s'homenatjaran aquestes parelles, que em sembla que, si no vaig errada, són 8 parelles de Rosselló que ja han complert 50 anys de casat, segons ens explicava aquí el regidor. molts anys. O sigui, això ja és una fita que també ens deia el regidor que podria ser que en algun moment ja no facin aquesta celebració perquè clar, les parelles no duren tants anys.
Clar, és que però, escolta, ho estava pensant, Laura, jo ja tinc 31 i no estic casat, si haig de sumar 50 casats, no sé si arribaré realment als 50 anys de casats, és a dir, no em surten els càlculs, no em surten no, els càlculs.
S'han darrerit tot una mica.
Clar, no? És clar, que... clar, abans suposo que es casaven molt abans i ara fixa't on estem, que gairebé amb 31 no tenim pis, no tenim res, per tant, en el meu cas sí, m'estic queixant com una mica per, com a, no, no sé, com a portaveu. Exacte, sí, sí, com a portaveu sí. Gairebé de tot plegat, però s'han de celebrar lògicament aquest dia, i a més també tindreu un monòleg amb el Ferran Aixalà, que és, vaja, un dels VIPs que teniu a la zona, és a dir, que no us esteu de res, eh?
De res. Pensa que fins i tot en aquesta festa, Laia, hi ha un petit castell de focs, oi?
Sí, correcte. Aquest any també s'afegeix aquesta novetat.
A banda del monòleg del Ferran, que serà dilluns, el nostre Ferran Aixalà, guionista, que ja sabeu i el coneixeu, però que és lleidatà de pro, i que també passarà per Rosselló. Jo és que m'està venint una idea, ara venia jo pensant amb el tema de l'obert per vacances, sí, amb el tema de la gastronomia que uneix, no, sí, Laia, una mica sí, el que ens deies. Jo crec que el que podríem fer és una diada de les cassoles de l'obert per vacances.
Home, doncs seria meravellós. Manel, per acabar potser no, la temporada, i jo crec que estaria perfecta. També crec que us podria guanyar, eh? Jo ja tinc aquest d'això de rivalitat.
Sí?
Sí, sí.
A mi guanyaria segur, perquè jo tinc zero rivalitat. A més, sí, vull dir, jo puc ser una pinxa fantàstica, però de mi no us en fieu per res a l'hora de cuinar.
Escolta, a vegades, sense saber-ne molt, vas provant i te n'acabes en sortint, eh?
Saps què crec que ens falta? Ens falta temps, jo crec.
Això
que
és veritat.
Per gaudir de la cuina i per cuinar. Jo no sé si a la pandèmia, Laia, tu vas ser de les que va fer molts pastissos, sí, i va cuinar molt.
Sí, sí. Allí sí? Vaig aprofitar, sí. Els pastissos sí que m'agrada més. La reposteria ja és una mica més
lo
el
teu,
meu estil. Sí.
Ah.
Però la cuina de menjar així més tradicional, allí sóc un desastre.
Jo, no, doncs,
com
postres,
tu, ajudo.
Sí, sí. Ajudes, eh?
Sí. És un bon
escolta'm,
plus, eh?
Escolta'm, que ens facin les postres.
Exacte, saber fer postres és un bon plus. Això sí, sí. Sí, sí.
No, està molt bé, està molt bé. Que ens faci les postres la Laia per aquesta diada de les cassoles de l'Obert.
Doncs sí, és meravellós.
Sí, encantada.
Doncs escolta'm, prenem nota perquè és una molt bona idea. Gràcies a les dues per acompanyar-nos avui un dia més. I ja, Laura, m'acomiado gairebé de tu, perquè em sembla que ja d'aquí al divendres no hem de tornar a parlar.
No, escolta'm, un plaer.
Igualment.
Que tinguis un bon inici de temporada i gràcies per aquest estiu.
Gràcies a tu també, que vagi molt bé. Un petó molt fort.
Adéu.
Adéu.
L'Obert per Vacances, ara també a les xarxes socials. Segueix-nos a X i a Instagram amb l'usuari @obertvacances i trobaràs els millors moments de l'Obert i podràs dir-hi la teva amb tot el que estigui passant.
I ara passen 6 minuts de 2:15 del matí. Qui sap què és Krakow? Joves i misteris són les paraules màgiques per viure una nova aventura històrica al territori Lectura. Aquesta és la proposta juvenil d'aquest dimecres dels companys d'Ona la Torre.
Territori Lectura. L'enigma de Krakow. Josep Maria Ibarra. Editorial Aledis.
La colla del segon soterrani, formada per un grup d'alumnes amb un professor al capdavant, amaga un secret que els farà viure moltes aventures.
El segon soterrani és una part de l'escola que en principi està vedada per tothom i només la coneixen la gent de la colla i el propi professor que hi treballa.
Josep Maria Ibarra, l'autor.
Hi ha una pissarra i hi ha tres vers apuntats, que és mirar, observar i marxar. Sí, arribes, mires i te'n vas. Mira que fàcil. Arribes, mires i te'n vas.
Però no.
És molt fàcil, o sigui, tu només pots anar allà i mirar, perquè és un viatge en el temps i l'efecte papallon és molt perillós. Una petita cosa que tu facis en el passat pot tenir conseqüències insospitades en el futur. Per tant, sisplau, quan arribem allà, no fem res. Que sí, que la teoria és fàcil, vosaltres podeu anar... Clar, la màquina del temps de la cosa en el soterrani és molt curiosa perquè té dos limitacions. Té 50 quilos de pes, per tant, no poden viatjar adults, i té 30 minuts de temps, per tant, la cosa de ser picadeta a picadeta. O sigui, vas, mires el que has de fer i tornes. Tot començava bé, però és que al llarg de les múltiples aventures de la cosa en el soterrani, el que te trobes és que, com sempre, les coses no són... Tu ves fent plans, que ja veuràs com les coses surten exactament al revés.
Com comença aquesta aventura? Què és Craco?
Resulta que la història comença amb l'Amanda, que és una noia pues, molt atrevida, si vols, i una mica tossuda també, i aleshores no hi ha cosa que l'emprenyi més que la menysprein. I el seu cosí Luca, que és el noi que viu a Itàlia, perquè ella està de vacances a Itàlia, és especialista en emprenyar-la i en butjar-la d'aquesta manera, no? I aleshores, un dia van a veure com surt el sol pel matí, i allà, retallat amb el cel, veu la noia, veu, hòstia, quin poble més maco, és bonic això, què és? És Craco. I què? No, però millor que marxem, perquè quan més li deia no podem anar, a l'Amanda més ganes li agafaven d'anar. I al final l'Amanda, amb els seus trons, arriba i entra i finalment descobreix i ja no puc llegir més. És una història ben curiosa. Resulta que Craco és una ciutat mil·lenària, una ciutat que havia estat habitada per grecs, per romans, per bizantins. Està al sud d'Itàlia, just a la part de la bota d'Itàlia. I és una ciutat que s'ha mantingut amb una població més o menys estable d'uns 5.000 habitants fins a 1963. I què va passar en 1963? Doncs una cosa ben curiosa. De cop i volta comencen a haver-hi uns terratrèmols tan espantosos, tan esfereïdors i tan esgarrifosos, que la ciutat s'estava caient literalment. I això va provocar que immediatament, evidentment, s'estava caient la ciutat a trossos, va ser ràpidament desallotjada i els 5.000 habitants es van haver d'anar a altres llocs, però tu encara pots anar i és una ciutat com molt orgullosa en el sentit de que està dalt d'un un turó que amb el contrallum, saps, quan es posa el sol, la veus allà i és com que encara guarda una mica de la majestuositat d'aquella ciutat que havia sigut i ja no hi és. I ara és una autèntica ciutat fantasma que està prohibit entrar perquè s'està caient a sobre.
L'Amanda no pot evitar entrar a Craco i quan puja al segon pis d'una de les cases, aquesta s'esfondra. El guardià de la ciutat la salva i entre les runes troba una peça del segle XIV on hi ha un escut templer. Aquí comença l'aventura, on descobrirem la joventut d'en Roger de Flor.
I aleshores, mirant, tutumans,
Josep Maria Ibarra.
Me trobo que al costat de la ciutat de Craco hi ha una ciutat molt important del sud d'Itàlia, que és Brindisi. Ah, està bé. I qui ha nascut a Brindisi? Qui és l'estrella de la ciutat superfamosa que ha nascut allà?
Sorprèn.
Re, Roger de Flor, quasi re. Què passa? Pues que aleshores agafa Roger de Flor i comences a estirar, i Roger de Flor resulta que als 22 anys era sergent templer, imagina't als 22 anys, i capità de vaixell. I resulta que a l'última gran batalla dels creuats a Terra Santa, 1291, Sant Joan de Acre, qui capitanejava la nau última cristiana en sortir de la ciutat i que suposadament portava el que sigui que volguessin que no agafessin els otomans?
Escoltem una mica d'aquesta aventura. Ens n'anem al segle XIV.
Territori Lectura.
La llum de Déu s'apaga.
Sentencia amb veu impostada. L'ombra de la lluna ocupava cada cop més part del sol. L'obscuritat anava en augment. En pocs instants, la tenebror era quasi com de negra nit. Aprofitant l'espaordiment general davant la sobtada foscor, en Dogor reaccionà i, posant-se dempeus d'un salt, va tirar a terra en Rodrigo que, absort, no podia deixar de mirar el cel. Aleshores, el capità Fredel, fent caure de la màniga una navalla amagada, va tallar ràpidament la corda que li lligava les mans. En un tres i no res, endrapant per les aixelles el seu vell amic, també presa de la por, el va acuitar i tots dos van córrer cap a un cavall. En Bernat, esmaperdut, contemplava el progressiu enfosquiment del cel com si fos testimoni de la fi del temps. Abandonar els seus temors, veient l'acció quasi temerària del seu fidel amic. I aviat, tots dos estaven cavalcant riu avall, fugint, travessant la vall enmig d'aquell inesperat fenomen de la natura.
L'enigma de Craco, Josep Maria Ibarra, editorial Aledis. Mònica Socies, Josep Maria Soler. Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances.
I
ara falta un minut i mig per arribar a quarts de 10 del matí. Entrem també dins de la història de la Mar Negra. Ja ho sabeu, podeu trobar tots els episodis de la Mar Negra a la nostra plataforma gratuïta, La Xarxa Més, a través de l'aplicació i també a través del web laxarxamés.cat. Avui, en el tastet que us oferim, ha arribat el dia de la Vila del Llibre de la Rambla i els Mossos tenen el dispositiu a punt. També una teoria sobre com i quan actuarà la lletra ferida.
I això que ha sonat no necessita presentació, però per si algun despistat o ens escolta aquesta canalla que encara considera que el reggaeton i el trap és música, recordar que era Sugar Sugar, la mítica cançó dels Archies del 1969. I avui, més que sucre, el que hauríem de demanar és un aire condicionat gegant per a totes les barcelonines i els barcelonins, perquè són només les 10 del matí i les temperatures ja s'enfiden per sobre dels 32 graus i tenim previst arribar fins a més enllà dels 37, en una altra jornada ben calorosa, i això que només som a les beceroles de l'estiu. No vull ni pensar què passarà quan arribi la canícula. El que sí és cert és que nosaltres, aquí a l'estudi, devem estar una mica millor que la trentena llarga d'editors independents que ara mateix omplen la Rambla de Barcelona, amb motiu d'una nova edició de la Vila del Llibre. El seu director, Enric Bono, ens explicava fa uns dies que hi havia hagut alguns editors i alguns ponents que havien renunciat a participar-hi per una certa por a les amenaces proferides per l'assassí conegut com el lletraferit. Però al final s'han omplert totes les places i els amants de la lectura i dels llibres trobaran una fira única i singular al mig de la Rambla que esperem que discorri en tota normalitat. Per si de cas, fonts dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana ens han assegurat que s'ha reforçat el dispositiu de seguretat, així que ningú no dubti que, ara mateix, és una de les propostes culturals més segures que es poden fer a la ciutat i que durarà avui i demà. Nosaltres continuarem amb més música i més endavant continuarem informant sobre la Vida del Llibre. A partir de les 12 i fins a les 3 farem els nostres programes en directe des d'allà.
A totes les unitats, la sergent Siquier i jo mateix ja hem pres posició. Tot l'operatiu es coordinarà des del centre de comandament, que estarà situat al Palau de la Virreina, a tocar de l'escenari 2. Hem de tenir controlats tots els escenaris i les paradetes dels firaires. Sala de control, tu has de ser els nostres ulls. Per sort, a la Rambla hi ha moltes càmeres. La Guàrdia Urbana també es present en aquest dispositiu i ells controlen una part important d'aquestes càmeres. Tothom té la foto de la sospitosa. Penseu que és molt perillosa i que segurament va armada. O sigui, que tothom vagi amb la màxima cura i que ningú no actuï sol. Sempre en parelles i sempre demanant ajuda quan la tingueu localitzada.
Saps que feia molt que no venia a passejar per la Rambla? Des de quan estudiava a Barcelona. Va haver-hi un temps que m'encantava aquesta ciutat, però a poc me'n vaig anar foragitant. I ara, si puc, no hi vinc.
A mi mai no m'han agradat les grans ciutats. Massa gent, massa anonimat. De fet, ja em molesta haver d'anar a Girona o a Figueres. I mira, a Figueres no em queda més remei per la feina. Però si algun dia obren una àrea bàsica policial a prop del poble, cap allà que me n'hi vaig sense problemes. Seria molt feliç. Un cop vaig estar a punt d'aconseguir un trasllat a Portbou, però tenia massa pocs punts i no me'l van concedir. Des de llavors sempre miro els concursos de trasllats, però no tinc sort.
O sigui, que això d'estar al Departament d'Investigació tampoc no és vocacional.
Aviam, no em malinterpretis. Sóc un professional i faig la meva feina el millor que sé. Però el nostre deure és ajudar el ciutadà en qualsevol circumstància. Si puc evitar que un veí apallissi la dona o el fill o que faci el tarambana borratxo, si puc evitar unes quantes estirades de bossa o uns quants furs, i si puc contribuir a que els fills de puta que trafiquen amb drogues en un poble i corrompen tot de joves vagin a la garjola, ja estaré content. Potser fins i tot més satisfet que atrapant algú com la lletra ferida. Els delictes de cada dia, els petits, les drogues, les violacions, les batusses, això és el que afecta la gent al dia a dia. I si aconsegueixo que el poble que em toqui n'hi hagi menys i la gent visqui més feliç, ja hauré fet bé la meva feina. Que ara ens toca perseguir assassins? Doncs perseguim assassins. però l'objectiu és el mateix: estar al servei de la gent i fer que el món sigui un lloc més segur. I si tots ho féssim a la vegada tot arreu i ben coordinats, tot això tindria molt sentit. Ja ho veus, no m'importaria gens fer la feina prop de casa i que la gent pensés que ho fem bé.
Però som Mossos d'Esquadra. La gent per sistema pensa que no ho fem pas bé.
Això no és cert. En general, la gent als pobles té molt bona opinió de nosaltres. Els joves s'emprenyen, és clar, perquè els fotem la festa en l'aire i no els deixem fumar porros als carrers. I alguna gent està en contra de nosaltres quan fotem ocupes fora. Alguns casos fem bé, i d'altres complim la llei i no fem justícia. Però, en general, ens respecten molt. Una altra cosa són les manis, on els companys de la brigada mòbil i els antiavalots de vegades tenen la mà lleugera. Però som un cos bastant eficient en moltes coses. Entre elles, en delictes contra les persones i els homicidis.
I avui ho hem de demostrar més que mai. Hem de detenir aquesta filla de puta, passi el que passi. Jo crec que ella ho té planificat per actuar aquest vespre.
En què et bases?
Si mirem com s'ha comportat en les dues viles del llibre anteriors en què ha actuat, sempre ha aprofitat la part de vespre per fer les seves accions. I sempre la nit del segon dia. Si pensem que ara no vol actuar contra els autors, segons ha manifestat ella mateixa, sinó que té la intenció de diversificar i primer matar algun editor, hem de pensar molt bé quin és el moment en què suposadament estan més desprotegits.
I suposo que ja tens una teoria al respecte.
Sí. Mira, el tren de la Carmen arriba a Sants i ha de venir fins aquí. Però en aquest moment la fira ja està muntada i nosaltres ja estem patrullant. A plena llum del dia i mentre hi ha vendes, és difícil fer sortir els editors de la seva parada. I si bé és cert que alguns aprofiten per anar a dinar, molts altres es queden a la parada i mengen qualsevol cosa d'una revolada. Els que sí que van a dinar ho solen fer en grups. Per tant, l'hora del migdia queda descartada. Lògicament, pot venir identificar algun dels editors i després de la fira seguir-lo fins a casa i matar-lo. Però això queda lluny de l'escenari d'activitats. Llavors queda un moment en què els editors estan més o menys sols i cadascú va per feina. I és el moment just en què desmunten la parada i porten els llibres a un magatzem que és proper però que implica un cert trajecte. Llavors, aquí sí que tens una oportunitat. Sobretot si el que fas és esperar a l'últim editor. Perquè n'hi ha molts que van molt ràpid, o bé per poder marxar com més aviat millor cap a casa, o bé el sopar d'editorials que es fa alguna vegada, segons ens va explicar el director de les viles. Per tant, si jo hagués d'actuar, ho faria en aquest moment. I em carregaria el darrer editor en desmuntar la parada. Així, l'endemà, ja se'l trobarien. O molt abans, no fotem, que això és la Rambla. I ja tindries la psicosi creada i la màxima publicitat i repercussió per a la teva acció.
Segurament tens tota la raó. Si és així, ens esperen moltes hores d'espera i de guàrdia i no hi haurà manera de tornar d'hora a casa. I amb aquesta puta humitat em suen fins i tot els calçotets.
Obert per vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
I ara falten 8 minuts per arribar a les 10. Obrim el nostre territori de concursos, el nostre territori de participació amb l'Anna Gasol. Com estàs, Anna? Bon dia.
Bon dia, Manel. Com estàs tu?
Molt bé. Amb ganes d'escoltar-te de nou. Tenim ja un nom d'un nou guanyador o guanyadora dels Premis Binari.
Tenim el número, que és el número 16, la sort ha parlat, i descobrirem d'aquí una estona qui hi ha darrere. De fet, tu tindràs l'honor de donar, no? d'entregar aquestes dues ampolles.
Sí, sí, sí.
Aquestes dues ampolles del millor escumós blanc jove als binaris del celler Ardenats del Vinícola de Nulles.
Molt
bé. I vull dir-te, Manel, que jo et proposo cosa aquí també, que per cert, la bodega del celler, d'aquest celler de Tarragona, sí, de l'Alt Camp, paga una visita, perquè és un edifici preciós, ho deixo dit aquí també.
Molt bé, doncs escolta'm, un pla també de cap de setmana, si us ve
per gaudir
de gust,
bon
exacte.
Dia,
avui resoldrem aquests Premis Binari i encara ens quedarà pendent la resolució del concurs a la cançó de l'estiu, que serà el divendres.
Exacte, el concurs dels binaris s'acaba avui, però sempre ens queda el concurs de la cançó de l'estiu, que és el d'aquesta estona, que l'allargarem fins divendres. Eh? Mm-hmm. Això vol dir que encara ens podeu enviar notes de veu al 661-620-482 explicant-nos quina és la vostra cançó de l'estiu, perquè encara podeu endur-vos aquests 60 euraços que regalem entre tots els missatges que ens arribin fins divendres per gastar els millors supermercats, que són els supermercats Bon Preu.
Molt bé, doncs escolta'm, 60 eurets amb els que podeu comprar un munt de coses i podeu seguir participant encara fins divendres, que coneixerem el nou guanyador o guanyadora d'aquests 60 euros per gastar al supermercat Bon Preu, que si no sou clients o no teniu la targeta, és molt fàcil de fer i... en res, en segons la podeu tenir activada. Per tant,
de fet,
tothom
participi. De fet, ho dic perquè ho hem fet, al llarg de la temporada ho hem comprovat. En mig minut es fa la targeta client. Per
molt
tant,
ràpid.
És un premi fàcil de rebre i d'anar a gastar i gaudir-lo.
Sobretot d'anar a gastar, això és el més fàcil de tot. Més fàcil encara que fer la targeta. Anna, a veure, què ens diuen els nostres oients? Hi ha noves cançons?
Hi ha noves cançons. Vinga, atenció.
A veure.
Hola, molt bon dia. Em sap molt greu que sigui ja l'última setmana.
Si jo et digués...
Ens ho hem passat molt bé amb vosaltres. Soc la Montse de Molins de Rei.
Gràcies, Montse.
I per últim, demano que la cançó de l'estiu sigui la Aina, que la canta el mallorquí el Tomeu Penya.
Ah, no la coneixia.
Bona, soc l'Elda Aguilar, de Puigverd de Lleida, i la
bon
cançó
dia,
de l'estiu és La Marina està morena.
Molt bé.
Hola, jo sóc en Josep.
Hola,
a duo.
I la nostra cançó preferida? Moltes gràcies. Com està el pati?
Com està el pati?
Adéu, bon dia.
Has vist quina coordinació?
Molt bé, m'agrada, perquè estan supercoordinats.
Sí, molt coordinats i més aquesta entonació. Com està el pati? Que diu molt, eh?
Com està el pati? Que avui és el seu aniversari. M'encanta, perquè jo tinc un gat que es diu Pati, Anna, i al matí li poso, mentre parlo amb ell. Bueno, això ja són coses com meves, però el pentino, és a dir, em pentino jo i pentino el gat, perquè el meu gat em demana que el pentini. És a dir, si jo marxo de casa sense pentinar-lo, tenim un problema. I tinc un mini raspall que posa Pati amb el seu nom, que li vam fer a Menorca, així amb unes lletres molt xules, i li poso aquesta cançó també als matins per animar-lo. Què et sembla?
Llavors li dediquem al Pati.
Totalment, totalment. I a l'Audet, que és la seva germana, també, clar. La meva altra filla, clar. No. No puc escollir entre un i l'altre. Això és molt lleig. Els pares no podem fer això, Anna.
Això no ho fan mai.
No ho fem. Tots són igual d'especials per nosaltres, els nostres fills.
Tots són igual de preciosos, especials i llestos.
Exacte. Doncs, Anna, ens quedem amb això. Hem de saber qui hi ha darrere del número 16 dels Premis Binari. D'aquí una estona ho resoldrem. I seguiu, si us plau, participant amb el concurs de la cançó de l'estiu. Per cert, ja ho sabeu, teniu la llista a Spotify amb totes les cançons que heu anat dient, més de 4 hores de música que podeu gaudir. Per tant, gràcies, Anna, gràcies a vosaltres. No marxeu amb aquesta cançó de Cos Grasses. Arribarem a les 10 notícies i tornem. Fins ara.
Pinyonets, avui jugarem als animals. Tu, Ramon, quin animal vols ser? Un cuc de terra.
La xarxa de comunicació local.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Atenció! Des de l'1 de juny, el Centre Comercial de Sant Cugat amplia el seu horari d'estiu. Ara ens trobaràs oberts de 9 del matí a 10 de la nit.
Sí, ho has sentit bé? Des de l'1 de juny ja pots gaudir de les teves compres i activitats preferides fins a les 10 de la nit.
I això no és tot. La restauració i l'oci també estaran oberts de 9 del matí a mitjanit. I els diumenges i festius, d'11 del matí a 12 de la nit.
No et perdis aquesta oportunitat. Vine i viu l'experiència.
Sant Cugat Shopping Centre. Molt més que shopping.
Aquest estiu ens refresquem al doble.
Waterwall Lloret de Mar i Aquadiver Platja d'Aro. Dos parcs aquàtics amb àrees infantils, llacs relax amb jacuzzis, piscines donades, muntanyes russes d'aigua i tobogans kamikaze. Les millors atraccions i un gelat frigo al millor de l'estiu. Waterwall Lloret de Mar i Aquadiver Platja d'Aro. Diversió garantida. Aquest estiu ens refresquem al doble. Waterwall Lloret de Mar i Aquadiver Platja d'Aro. Dos parcs aquàtics amb àrees infantils, llacs relax amb jacuzzis, piscines donades, muntanyes russes d'aigua i tobogans kamikaze. Les millors atraccions i un gelat frigo al millor de l'estiu. Waterwall Lloret de Mar i Aquadiver Platja d'Aro. Diversió garantida.
Hola, em dic Marc.
Hola, me llamo Lalo.
Hola, em dic Xavi.
Hola, me llamo Elena.
Hola, em dic Joan.
Hola, i jo sóc el David.
Usuari del taller de Geroni de Moraga.
I que, a més, fent un programa de ràdio.
A Ràdio Sant Cugat.
I us expliquem les notícies més destacades.
I un resum esportiu.
Us recomanem música.
Fent agenda.
I el nostre dia a dia.
I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.com.
Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
Música en català a Ràdio Sant Cugat. Yeah.